Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els organitzadors del Mobile World Congress atribueixen a motius sanitaris de força major la cancel·lació de la fira i asseguren que treballen per l'edició del 2021. Montse Manent.
Darrere la decisió de suspendre el congrés més important de mòbils hi ha la pèrdua de 14.000 llocs de treball i pèrdues milionàries. Des dels organitzadors GSMA, el director Mats Granreit ha assegurat que la suspensió s'ha decidit per motius de seguretat, però també per no perjudicar la reputació del congrés.
This is indeed a very difficult situation.
Ha estat molt complex, molt difícil decidir el que hem hagut de fer. Les nostres prioritats han estat clares i simples. La primera, salut i seguretat de tothom involucrat. I la segona, la reputació del Mobile World Congress i d'aquest event a Barcelona.
Quim Forn i Dolors Bassa podran sortir de la presó per cuidar un familiar i treballar. Bassa podrà sortir 8 hores, 3 dies a la setmana i Forn 12 hores i mitja, 5 dies a la setmana, d'acord amb el que estableix l'article 100.2 del règim penitenciari.
Precisament avui Jordi Cuixart ha estat rebut enmig d'una gran ovació pels treballadors de la seva empresa a Sant Manat. És la primera sortida de Cuixart en virtut d'aquest article 100.2.
Ona Codinenca, Caral Campàs.
Al moment en què Cuixart ha arribat a l'empresa, un grup de treballadors l'estava esperant i l'han rebut visiblement emocionats entre abraçades i petons. La llei penitenciària no permet que el president d'Òmnium faci declaracions a mitjans, però s'ha dirigit així als seus treballadors.
Que res, que els vaig dir que tornaria un dia i han tornat i que us dono les gràcies per tot.
I Coxe estudia presentar un ERO temporal durant un any que afectaria tota la plantilla de l'empresa petroquímica de Tarragona.
Per altra banda, el Parlament de Catalunya ha donat llum verda a la comissió d'investigació de les causes de l'explosió. Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, ha demanat que recuperi la confiança al voltant de la petroquímica per poder conviure-hi.
Això ens ha de servir, aquesta comissió, sobretot per plantejar nous protocols, noves maneres de fer, que aportin seguretat. Hem de recuperar la confiança i ho hem de fer sobre bases molt sòlides. Pensem que aquesta investigació, saber el que va passar, també ha de servir per crear aquestes bases sòlides perquè tot el territori pugui conviure amb la química.
Tarragona tindrà la primera cambra hiperbàrica de la demarcació a finals de l'any que ve.
Serà la tercera de Catalunya i es preveu que se'n beneficiïn uns 500 pacients anuals. La cambra tindrà una capacitat per 10 usuaris alhora.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
De fet, les persones que necessiten la medicina hiperbàrica a Tarragona s'han de desplaçar fins a Barcelona o Castelló per rebre un tractament amb patologies que arriben a necessitar fins a una trentena de sessions. La medicina hiperbàrica és necessària en inhalacions de fum o per ofegaments a l'aigua i en aquests casos la seva utilització ha de ser immediata per evitar la mort del pacient.
I en cultura, Oques Grasses és el grup amb més nominacions als Premis Enderroc amb 5.
Lluís Andrau, director editorial del grup Enderroc, assegura que serà una edició reivindicativa.
El que és el cartell d'aquesta edició que hem volgut dedicar és el 2% per la cultura. I que pensem clarament que en els països avançats la cultura és fonamental. Són aquells, precisament, els països avançats els que aposten per la cultura.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Situació molt tranquil·la pel que resta d'aquesta jornada de dijous, dominada bàsicament pel domini de l'ambient assolellat i només cap al Pirineu esperem alguns intervals de núvols que cap al sector de l'Aran i àrees properes podrien arribar a deixar quatre gotes mal comptades, però en principi seran fenòmens, la veritat és que molt poc significatius. Tot plegat acompanyat d'unes temperatures doncs, força més altes que no pas ahir, amb màximes que en general hi arriben fins als 20 graus en algun punt del litoral i evidentment encara doncs, entre els 15-16 graus cap a la resta de l'interior del territori. De cara a demà la situació també serà molt tranquil·la, domini de l'ambient assolellat en el conjunt del territori, si bé és cert que cap al sector central del litoral i prelitoral es poden formar intervals de núvols baixos, tant al matí com durant la tarda, que no descartem de nou que puguin arribar a deixar doncs, quatre gotes mal comptades. Tot plegat, acompanyat de vent fluix, amb marinades al centre del dia, vents de mar cap a terra i amb una miqueta de tramuntana al que és el nord de Cap de Creus. Les temperatures demà, les mínimes, podrien baixar una miqueta i les màximes, si fa no fa, com les d'avui. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Fina ara, que bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a la B23, a l'altura d'Esplugues de Llobregat, on hi ha un accident que talla un carril de la calçada en sentit Martorell i provoca 3 quilòmetres d'aturades. En aquesta mateixa B23, més endavant, a la zona del Papiol, hi ha 4 quilòmetres més de retencions, també en sentit Martorell. Destacarem en aquests moments també aturades a la zona del Vallès, amb circulació lenta a la C-17 i també a la C-58, a l'altura de Terrassa, en un tram de 2 quilòmetres, sentit Manresa, i circulació molt lenta també a Montcada i Reixac, en un tram de 6 quilòmetres per entrar al nus de la Trinitat. També destacarem en aquests moments aturades a l'autopista B7 i B30, a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en els dos sentits de la circulació. De moment, això és el més destacat. Molta precaució.
Hola, sóc en Pep Andreu, de Mataró Ràdio. Bon dia mundial de la ràdio.
Els organitzadors del Mobile World Congress atribueixen a motius sanitaris de força major la cancel·lació de la fira i asseguren que treballen per l'edició del proper 2021. Darrere, però, la polèmica decisió de suspendre el congrés més important de mòbils, hi ha la pèrdua de 14.000 llocs de treball i pèrdues milionàries. Montse Hidalgo.
Els organitzadors han assegurat que ha estat impossible mantenir una cita d'aquestes característiques, que comporta milers de desplaçaments en avió i la presència de més de 8.000 alts executius sense garanties de salut i seguretat. El director de GSMA, Mats Granreit, també ha dit que ajornar el Congrés era inviable i que s'ha optat per no malmetre la reputació del Congrés.
This is indeed a very difficult situation.
Ha estat molt complex, molt difícil decidir el que hem hagut de fer. Les nostres prioritats han estat clares i simples. La primera, salut i seguretat de tothom involucrat. I la segona, la reputació del Mobile World Congress i d'aquest event a Barcelona.
En cap cas han posat en dubte la capacitat de les autoritats sanitàries. Tot i això, per tal que les companyies asseguradores cobreixin les pèrdues, caldrà justificar una alerta en matèria de salut.
A tot això, les autoritats sanitàries tornen a remarcar que no hi ha cap motiu objectiu per haver suspès el Congrés i defensen el sistema de salut. Les alcaldesses dels municipis anfitrions de la Fira, Barcelona i l'Hospitalet del Llobregat han lamentat la cancel·lació, que pot comportar una pèrdua de gairebé 500 milions d'euros per la ciutat. Pep Carbonell, ens ho amplies. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha mostrat comprensiva i ha fet una aposta pel futur.
Hem treballat colze amb colze, any rere any, perquè no només creixés l'esdeveniment, sinó també creixés l'ecosistema propi, l'ecosistema productiu, i que fa que Barcelona se situï com a capital tecnològica del sud d'Europa. Per tant, tot això també ha passat, i tot això segueix sent radicalment cert a dia d'avui. I ho hem de posar en valor, perquè tot això ho hem construït junts i ho hem de seguir construint junts en els propers anys.
Per a l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, la millor manera de superar aquest entrebanc és treballar plegats.
A partir d'avui comencem, per tant, a mirar endavant, a treballar per aquesta nova edició i a treballar junts en el Mobile del 2021 i de les properes edicions, per suposat, i ho fem convençuts de que és la millor fórmula.
I el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha tornat a defensar el sistema sanitari.
Respecto a todas las decisiones que se puedan tomar, no ponemos todavía ninguna. Lo que les digo es que nosotros, en base al criterio de los expertos y en base al seguimiento diario que estamos haciendo, insisto, no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar medidas que, si hubiera que tomar, las tomaría el gobierno de España en colaboración y en coordinación con las comunidades autónomas. A partir de aquí, no puede ser de otra manera, respeto a cualquier decisión que pueda tomar cualquier entidad privada o cualquier organización privada.
Illa participa a Brussel·les en una reunió de ministres de salut europeus per establir estratègies de control per frenar una possible expansió del coronavirus.
La suspensió del Mobile és evident que ha afectat a molts sectors i entre ells els propis expositors que sí havien confirmat la presència a la fira.
Ara un grup d'empresaris proposen aprofitar l'espai del Congrés per oferir una fira alternativa d'emprenedors. Seria bàsicament una cita semblant al Four Years From Now, que havia de celebrar-se paral·lelament al Mobile i que reunís tant startups com inversors. Els responsables de la iniciativa, l'associació Barcelona Teach City, es reunia aquesta tarda d'urgència amb representants de l'Ajuntament de la capital catalana per mirar de tirar endavant la proposta.
Estarem pendents del resultat d'aquesta reunió, però és evident que una proposta com la que s'està madurant ara mateix beneficiaria desenes i desenes de petites i mitjanes startups que veuen en el Mobile no tan sols una oportunitat de negoci, sinó també una incubadora d'idees. Ara mateix tenim al telèfon a Raül Sánchez de l'Startup Pay Expert, un tipus de plataforma de pagament online que ja feia més de 3 anys que assistia a aquest congrés paral·lel, al Mobile, però també al World Congress. Raül, bona tarda.
Bona tarda.
Què ha implicat per una empresa com la vostra aquesta cancel·lació?
Bueno, primer, moltíssima feina. Portem un temps ja treballant per poder assistir al Four Years From Now, com havíem fet anys anteriors. Despropòsits del punt de vista d'organització, perquè això suposa un estrès brutal per aquestes properes setmanes. I després, òbviament, a banda de la pèrdua que podem tenir de la potencial activitat comercial que fèiem allà, sobretot branding. Nosaltres el que anem a buscar al Four Years From Now és marca, perquè al final, com ben dèieu, és un ecosistema realment potent per conèixer més gent, inversors, partners, empreses, crear aliances, i també per veure una mica cap a on van els trets, quin és l'interès al mercat cap a aquelles polítiques més disruptives com nosaltres a la part de pagaments.
És evident, però, que també hi ha unes pèrdues econòmiques al darrere d'una decisió així per a empreses com la vostra, no?
Correcte, encara no sabem ben bé què suposarà des del punt de vista de pèrdua econòmica. Òbviament nosaltres estem al Four Years From Now i a més aquest any havíem fet una aposta extra. Sempre estem allà en un stand. Aquest any havíem assistit en 3 stands diferents. Havíem fet una aposta múltiple pel Four Years From Now. Primer de tot mirarem de parlar amb els organitzadors, aviam com això es pot arreglar. I després sí que havíem fet també unes coses del punt de vista de màrqueting, posicionament, SEM, SEO, que, bueno, això no crec que ho puguem tirar enrere, vaja.
D'alguna manera, això es podria pal·liar amb aquesta iniciativa que s'està treballant i que ara mateix comentàvem. Hi ha una reunió a l'Ajuntament de Barcelona amb aquests responsables de Barcelona Tech City. No sé què en penseu d'aquesta proposta. Esteu al cas d'aquesta iniciativa i esteu d'acord? No ho sé si us podria beneficiar.
Difícilment es podrà solucionar la pèrdua d'un Four Years From Now amb un Mobile World Congress. És un moment idoni. Al final és una organització, un esdeveniment que està germanat amb el Mobile. El moment és perfecte. El tipus de target que pot venir és molt internacional, molt fet a negocis, i és fantàstic per nosaltres. Però, òbviament, estem encantats que com a mínim s'estigui estudiant una alternativa. Apostem per que estigui endavant i confiem plenament, sobretot en Barcelona Tech City, perquè això ho pugui convertir en una realitat, vaja.
Per acabar, Raül, creieu que hi havia motius per suspendre el Congrés o hauria d'haver tirat endavant?
Aquesta pregunta no la tenim clara nosaltres. Des d'un punt de vista de salut, al final estem seguríssims que el més important és la salut, també dels empleats. No hem de deixar de pensar que al final estem portant... Nosaltres volíem 7 persones per anar al Four Years From Now. Llavors, si n'hi ha un risc, sóc el primer que estic d'acord totalment en què no es faci, que no es porti a terme l'esdeveniment, però no estem segurs de si és més una psicosi que un tema realment purament sanitari. Llavors, bueno, recolzem, acceptem la decisió presa, entenem que serà la més intel·ligent possible i, bueno, l'acatem, no podem fer molt més. No estem segurs, si realment n'hi havia risc suficient.
Doncs moltíssimes gràcies, Raül Sánchez, de Pay Expert, per atendre els micròfons del Next Vespre.
A vosaltres.
Adéu-siau. I des de la seva primera edició, l'any 2006, que el Mobile ha deixat a Barcelona més de 5.000 milions d'euros. En només 3 dies, del 24 al 27 de febrer, s'esperava que l'edició d'enguany comportés un impacte econòmic de gairebé 500 milions. També que creés 14.000 llocs de feina temporals. Ara, la cancel·lació del Congrés deixa en un no-res aquestes previsions.
La petita i mitjana empresa pagarà una important part de la factura. Ho ha assegurat a la xarxa el president de la patronal Pimec, Josep González, qui també ha admès sentir tristor per l'anul·lació del Mobile.
És
aquesta és una xifra que estimem nosaltres, que està al voltant de 200 milions i que té que veure en concret amb les pèrdues que podem dir tenen les pimes. Podem dir restauració, podem dir hostaleria, podem dir taxis, podem dir xofers i podem dir doncs, alguns altres aspectes que hi podríem sumar i, per tant, deixem els impactes que podem tindre per d'altres empreses més grans i d'altres impactes que nosaltres no hem avaluat, no?
En el capítol de pèrdues segueix la Fira de Barcelona, que podria deixar d'ingressar 70 milions d'euros. De la seva banda, el sector del taxi s'ha afegit a les lamentacions per la suspensió del Congrés. Tito Álvarez, portaveu del col·lectiu Elite, majoritari en el sector, apunta a la xarxa altres raons diferents a les sanitàries per explicar la suspensió.
Hombre, claro que no molesta, ¿no? Lógicamente, pero ya por más un tema estratégico de que es la mejor feria del mundo, nos preocuparía más si fuera por una razón que es culpa de la ciudad, que no es el caso. Sí que es curioso que, bueno, pues que otras ferias en Europa se estén celebrando y aquí esta no. Creo que hay algo más detrás que no sabemos, pero bueno, eso ya se verá.
A les conseqüències econòmiques, més enllà del que es deixa d'ingressar, caldrà tenir en compte que és una entitat privada, l'empresa organitzadora qui ha decidit la cancel·lació i ara es pot obrir la porta a indemnitzacions. És el cas de les empreses que havien confirmat la presència. Les clàusules dels contractes amb hotel, seguretat i muntatge de la mateixa fira també podrien comportar despeses addicionals.
Hola, sóc Joan Estrada, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant. Bon dia mundial de la ràdio.
Emocionant rebuda de Jordi Cuixart avui a la seva empresa de màquines d'envasar a Sant Manat. Cuixart ha sortit de la presó de Lledoners aquest matí en compliment de l'article 100.2 que preveu que els presos facin voluntariat o treballin 5 dies a la setmana i ser fora del centre penitenciari 9 hores i mitja al dia. Els treballadors de la planta l'han rebut amb una gran ovació. Una codinenca, Caral Campàs, bona tarda.
Bona tarda. El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha arribat avui passades les 9 del matí a la seva empresa situada a Sant Manat. Després d'aquests més de 2 anys d'empresonament, aquest ha sigut el primer dia de feina del qual ha pogut gaudir Cuixart gràcies a l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari que li permet treballar i fer voluntariat. Al moment en què Cuixart ha arribat a l'empresa, un grup de treballadors l'estava esperant i l'han rebut visiblement emocionats entre abraçades i petons. La llei penitenciària no permet que el president d'Òmnium faci declaracions a mitjans, però s'ha dirigit així als seus treballadors.
Que res, que els vaig dir que tornaria un dia i hem tornat i que us dono les gràcies per tot, per tota la feinada que heu fet. Han sigut 2 anys i 3 mesos. Sabeu que torno aquesta nit a la presó, però que sí que ha sigut molt potent. Sentir-me tan ben acompanyat de tots vosaltres, que us estimo moltíssim. Que sempre ho havíem dit, no? Compromís empresarial també és compromís social.
A partir d'ara, Cuixart pot sortir de la presó per anar a treballar cada dia i 2 tardes fa un voluntariat a una entitat social. En aquests moments està tornant a Lledoners, on està obligat a passar cada nit a partir de les 8 del vespre i els caps de setmana.
Gràcies, Caral. I qui també podrà gaudir de l'article 100.2 del règim penitenciari són Quim Forn i Dolors Bassa. En el seu cas, podran sortir de la presó per cuidar un familiar i treballar. Bassa podrà sortir 8 hores 3 dies la setmana i Forn 2 hores i mitja 5 dies la setmana.
Els permisos han estat acordats per les juntes de tractament de Lledoners i del Puig de les Basses i aprovats per la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia. La decisió és d'aplicació immediata, tot i que l'ha de ratificar el jutge de Vigilància Penitenciària. La Fiscalia també s'haurà de posicionar sobre els permisos.
Hola, sóc en Manel Ferrer de Ràdio Premià de Mar. Bon dia mundial de la ràdio.
L'empresa que va patir l'explosió el mes passat al sector petroquímic de Tarragona, Iqoxe, estudia presentar un ERO temporal durant un any que afectaria tota la plantilla.
L'empresa hauria plantejat l'opció aquest dimecres davant el representant sindical. Segons Comissions Obreres, la intenció d'Iqoxe és presentar l'expedient al·legant causa de força major, que suposaria que aquest es presentés directament davant la Generalitat, qui hauria de decidir si l'accepta o no però sense la necessitat de negociació amb els sindicats. Per Comissions Obreres es tracta d'un exemple més de l'actitud mercantilista de la companyia. Un ERO temporal d'aquestes característiques no implica que tota la plantilla es quedi sense feina durant un any, sinó que la companyia triarà la durada i el nombre de persones que acomiadarà temporalment.
Doncs la notícia es coneixia precisament avui que el Parlament de Catalunya ha donat llum verda a la comissió d'investigació que ha d'aprofundir en les causes de l'explosió d'aquesta planta petroquímica que el 14 de gener va fer 3 morts. La comissió, que es podria posar en marxa el mes que ve, s'ha aprovat per unanimitat i s'espera que porti les conclusions al ple abans que acabi la legislatura. Diana Bermejo.
La comissió d'estudi que s'ha aprovat amb el suport de tots els grups parlamentaris ha de servir en primer lloc per millorar la seguretat del polígon químic i evitar que un accident com el del passat mes de gener es repeteixi. També per analitzar què va fallar en aquella gestió i com es poden millorar els plans d'emergència. Una de les solucions que es proposen des del territori és retornar a la zona al control d'aquests plans de seguretat i informació. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha volgut estar present en el debat d'avui.
En situacions d'emergència és molt important conèixer des dels llocs de confinament fins a les vies d'evacuació, fins i tot els topònims per poder entendre'ns bé. Entenem que la gestió des del territori, com estava previst abans de l'any 2007, és el que s'ha de fer. Per tant, recuperar la gestió de les emergències des del territori, com el que abans es deia el Pla Secta.
Des de Junts per Catalunya s'ha demanat consens entre partits, sectors econòmics i veïns per abordar qualsevol millora que es proposi en aquesta comissió. Esquerra creu necessari tenir respostes sobre temes com si es va fer un bon anàlisi de riscos o per què no van sonar les sirenes. Respostes que també ha reclamat el PSC, que també ha demanat que no es criminalitzi a tota la indústria. Tot i que han donat suport a la comissió d'estudi, tant Ciutadans com el PP no descarten demanar una comissió d'investigació que seria l'òrgan que els permetria exigir responsabilitats per la gestió d'aquesta crisi.
Doncs encara Tarragona tindrà la primera cambra hiperbàrica de la demarcació a finals de l'any que ve. Serà la tercera de Catalunya i la previsió és que es posi en funcionament en un edifici de nova construcció al complex sanitari de Llevant. Es preveu que se'n beneficiïn uns 500 pacients anuals. La cambra tindrà una capacitat per 10 usuaris alhora. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
De fet, les persones que necessiten la medicina hiperbàrica a Tarragona s'han de desplaçar fins a Barcelona o Castelló per rebre un tractament amb patologies que arriben a necessitar fins a una trentena de sessions. La medicina hiperbàrica és necessària en inhalacions de fum o per ofegaments a l'aigua i en aquests casos la seva utilització ha de ser immediata per evitar la mort del pacient. Josep Mercader, coordinador del projecte, creu que la nova instal·lació donarà seguretat als ciutadans.
És un element de seguretat i de confiança per la població. El saber que tens un equipament com aquest que pot donar un tractament immediat quan tens un accident o de busseig o tens una intoxicació per monòxid de carboni.
El nou projecte plantejat preveu la instal·lació de la cambra al capdavant i aquesta tindrà capacitat per tractar a 10 pacients de manera simultània. Es preveu en els càlculs que es podrien beneficiar del tractament fins a 500 usuaris de manera anual.
Sentim oques grasses, el grup amb més nominacions als Premis Enderroc. Li segueixen Ginestà, Miqui Núñez i Rosalia amb 3. Tots ells són els màxims favorits del vot popular. Els 22ens Premis de la Música Catalana se celebraran el proper 5 de març a l'Auditori de Girona. La xarxa, en coproducció amb Canal 33 i ICAT, retransmetrà la gala per televisions i ràdios de proximitat. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Més de 18.000 persones han participat en les votacions de les 15 categories. Manel, Oques Grasses i Portobello competiran pel millor disc de pop-rock i els dos primers també ho faran pel millor artista del nou, juntament amb Rosalia. Les votacions decisives s'han obert aquest dimecres, tot plegat en una edició que, com ha explicat el director editorial del grup Enderroc, Lluís Gendrau, és reivindicativa.
El que és el cartell d'aquesta edició que hem volgut dedicar a una reivindicació del sector, és el 2% per la cultura. I que pensem clarament que en els països avançats la cultura és fonamental. Són aquells, precisament, els països avançats els que aposten per la cultura.
Les televisions i ràdios locals de la xarxa, el Canal 33 i ICAT, seran els encarregats de retransmetre la gala. La festa comptarà amb l'actuació de grups com Balkan Paradise Orchestra, Blau Mut, Judith Nederman o Sopa de Cabra.
Soc l'Anna Solana, de Ràdio Trem. Bon dia mundial de la ràdio.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet ha començat la Copa del Rei a Màlaga amb el Barça enfrontant-se al València des de les 7 de la tarda.
Partit que es troba ara mateix al final del primer quart amb la diferència al marcador d'un punt, 18 a 19.
En patinatge artístic, avui s'han presentat a Lleida els campionats de Catalunya.
Tot i que encara s'ha de fer el territorial de Girona, suspès per la inundació de Fontejau i que es resoldrà aquest cap de setmana al Palau d'Esports de Granollers. Finalment, els campionats de Catalunya es faran els dies 22 i 23 de febrer al pavelló Barris Nord de Lleida i seran retransmesos per la xarxa. Avui, a la Paeria de Lleida, s'ha presentat l'esdeveniment.
En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma i el Barça disputaran la final a 4 de la Copa.
L'equip colomenc es va classificar a la pista del Talavera en una agònica tanda de penals. L'heroi va ser el porter Miquel Feixas, que va aconseguir el bitllet per la fase final, anotant el 21è penal i aturant el següent i definitiu. L'escoltem.
Jo havia fet broma amb els companys en l'hotel de concentració abans. Els havia dit, hombre, i lo guapo està, ganarem penaltis i tot. No, anda, calla, calla, que això millor solucionar-ho per la via ràpida i ja està. Pues mira, al final va ser així i, va, patiment increïble, però, bueno, al final sí que té un gustet més intens, més bo.
El Barça també va haver de recórrer els penals per classificar-se davant el Boruela, després que el partit i la pròrroga acabessin amb empat a 3. El Betis i el Jaén completaran la Final Four.
En waterpolo, el Club Natació Terrassa s'assegura el gol una temporada més.
El conjunt terrassenc ha renovat el contracte del golejador Víctor Gutiérrez. El jugador va arribar l'estiu passat des del canoe madrileny i s'ha convertit en una peça clau per l'equip.
Esteu seguint a Notícies en Xarxa, agafant possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Solidaritat, esport, inclusió i diversitat es troben a la mobilització ciutadana a favor de les persones en situació vulnerable. Formeu el vostre equip, poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo. Caminar transforma. Sigues part de la Magic Line.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera d'aquesta setmana ens porta una comèdia espanyola, Hasta que la boda nos separe, protagonitzada per una organitzadora de casaments. També la guanyadora del Premi d'Animació del Festival de Sitges, la japonesa El amor está en el agua, i una nova adaptació d'un videojoc, Sonic, la película.
¿Quién es Marina?
Te invito a una copa, venga, que te la debo.
Tienes una tarjeta de una chica que se llama Marina. Tu bolsillo que no sabes quién es, que... Ah, mira, es organizadora de bodas. Sí. ¿Ahora qué pasa, que nos vamos a casar?
Sí.
¿Nos vamos a casar?
Sorpresa. L'actriu Belén Cuesta interpreta la Marina, una noia a la trentena que es guanya la vida organitzant casaments. Hasta que la boda no se pare, arrenca amb la Marina embolicant-se amb un noi d'aquí. Poc després, descobrirà que té xicota i que és una antiga amiga de la infància. Per acabar-ho d'adobar, la Marina serà l'encarregada d'organitzar el casament de la parella.
Así se cierran los tratos en el show business.
15 años que no me fumo un porro, ¿eh?
Tranquilo, no es un porro.
Es un Lina Morgan.
Opio machacado con cocaína, éxtasis y peyote.
Esto no me va a sentar mal, ¿no?
¿Qué soy yo? ¿Médico?
Vale, esto no lo puede ver tu suegro.
¿Itsumade tasukete moraeru no kana?
10年, 20年, Hinako ga obaasan inattemo.
La guanyadora del Premi d'Animació del Festival de Sitges, El amor está en el agua, és un anime japonès protagonitzat per una estudiant universitària que viu a un poble costaner. Practica el surf i ella coneixerà un altre aficionat a la taula, un jove bomber. La seva relació s'anirà fent cada vegada més estreta fins que una desgràcia ho trasbalsi tot.
Buenos días, señor Paleto. Le doy 5 segundos para que me lo entregue.
Espera, no le hagas daño. ¡Ah!
Sónico.
Un eriçó blau, Sonic, ha estat durant molts anys l'emblema de la companyia de videojocs Sega. Ara arriba a la pantalla gran per unir forces a un policia humà. Tots dos s'enfrontaran al tradicional enemic de Sonic, el doctor Robotnik, interpretat per l'actor Jim Carrey. El geni malvat intentarà atrapar l'eriçó per fer servir els seus poders per dominar el món.
Este es mi poder. ¡Ay, no se puede girar a la izquierda! Y voy a usarlo para proteger a mis amigos. ¡Esa no te la esperabas! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Dime si quieres otro palicón del azulón!
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els organitzadors del Mobile World Congress atribueixen a motius sanitaris de força major la cancel·lació de la fira i asseguren que treballen per l'edició del 2021. Montse Manent.
Darrere la decisió de suspendre el congrés més important de mòbils hi ha la pèrdua de 14.000 llocs de treball i pèrdues milionàries. Des dels organitzadors, GSMA, el director Matt Granwright ha assegurat que la suspensió s'ha decidit per motius de seguretat, però també per no perjudicar la reputació del congrés.
This is indeed a very difficult situation.
Ha estat molt complex, molt difícil decidir el que hem hagut de fer. Les nostres prioritats han estat clares i simples. La primera, salut i seguretat de tothom involucrat. I la segona, la reputació del Mobile World Congress i d'aquest event a Barcelona.
Quim Forn i Dolors Bassa podran sortir de la presó per cuidar un familiar i treballar. Bassa podrà sortir 8 hores 3 dies la setmana i Forn 12 hores i mitja 5 dies la setmana, d'acord amb el que estableix l'article 100.2 del règim penitenciari.
Precisament avui Jordi Cuixart ha estat rebut enmig d'una gran ovació pels treballadors de la seva empresa a Sant Manat. És la primera sortida de Cuixart en virtut d'aquest article 100.2.
Ona Codinenca, Caral Campàs.
Al moment en què Cuixart ha arribat a l'empresa, un grup de treballadors l'estava esperant i l'han rebut visiblement emocionats entre abraçades i petons. La llei penitenciària no permet que el president d'Òmnium faci declaracions a mitjans, però s'ha dirigit així als seus treballadors.
Que els vaig dir que tornaria un dia i han tornat i que us dono les gràcies per tot.
I Coxe estudia presentar un ERO temporal durant un any que afectaria tota la plantilla de l'empresa petroquímica de Tarragona.
Per altra banda, el Parlament de Catalunya ha donat llum verda a la comissió d'investigació de les causes de l'explosió. Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, ha demanat que recuperi la confiança al voltant de la petroquímica per poder conviure-hi.
Això ens ha de servir, aquesta comissió, sobretot per plantejar-nos nous protocols, noves maneres de fer, que aportin seguretat. Hem de recuperar la confiança i ho hem de fer sobre bases molt sòlides. Pensem que aquesta investigació, saber el que va passar, també ha de servir per crear aquestes bases sòlides perquè tot el territori pugui conviure amb la química.
Tarragona tindrà la primera cambra hiperbàrica de la demarcació a finals de l'any que ve.
Serà la tercera de Catalunya i es preveu que se'n beneficien uns 500 pacients anuals. La cambra tindrà una capacitat per 10 usuaris alhora.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonai González.
De fet, les persones que necessiten la medicina hiperbàrica a Tarragona s'han de desplaçar fins a Barcelona o Castelló per rebre un tractament amb patologies que arriben a necessitar fins a una trentena de sessions. La medicina hiperbàrica és necessària en inhalacions de fum o per ofegaments a l'aigua i en aquests casos la seva utilització ha de ser immediata per evitar la mort del pacient.
I en cultura, Oques Grasses és el grup amb més nominacions als Premis Enderroc, amb 5. Li segueixen Ginestà, Miqui Núñez i Rosalia, amb 3.
Tots ells són els màxims favorits al vot popular. Lluís Gendrau, director editorial del grup Enderroc, assegura que serà una edició reivindicativa.
El que ell d'aquesta edició, que hem volgut dedicar a una reivindicació del sector, és el 2% per la cultura, i que pensem clarament que en els països avançats la cultura és fonamental. Són aquells, precisament, els països avançats els que aposten per la cultura.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Situació molt tranquil·la pel que resta d'aquesta jornada de dijous, dominada bàsicament pel domini de l'ambient assolellat i només cap al Pirineu. Esperem alguns intervals de núvols que cap al sector de l'Aran i àrees properes podrien arribar a deixar quatre gotes mal comptades, però en principi seran fenòmens, la veritat és que molt poc significatius. Tot plegat acompanyat d'unes temperatures doncs, força més altes que no pas ahir, amb màximes que en general hi arriben fins als 20 graus en algun punt del litoral i evidentment encara doncs, entre els 15-16 graus cap a la resta de l'interior del territori. De cara a demà la situació també serà molt tranquil·la, domini de l'ambient assolellat en el conjunt del territori, si bé és cert que cap al sector central del litoral i prelitoral es poden formar intervals de núvols baixos tant al matí com durant la tarda, que no descartem de nou que puguin arribar a deixar doncs, quatre gotes mal comptades. Tot plegat, acompanyat de vent fluix, amb marinades al centre del dia, vents de mar cap a terra i amb una miqueta de tramuntana al que és el nord de Cap de Creus. Les temperatures demà, les mínimes, podrien baixar una miqueta i les màximes, si fa no fa, com les d'avui. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sembla que tot plegat va millorant, però encara tenim punt. Hem de parlar encara de cues importants. De fet, avui a la C58, al voltant del Nus, hi ha hagut molts problemes per un vehicle variat a l'altura de Torrebarons, sentit Terrassa, que ja ha estat retirat. Ha de ser del trànsit molt tocat a totes les vies que van a tocar el Nus de la Trinitat, especialment encara a la Pota Nord, amb cues entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, i també la Ronda Litoral, aquí aturades des de Gran Via fins al Nus de la Trinitat. Passa aquesta Ronda Litoral, va encara molt plena aquesta hora, en els dos sentits de la marxa, sentit Besòs més enrere entre Montjuïc i Poblenou, podríem dir, que va planíssima, i sentit Llobregat des del Fòrum fins pràcticament Montjuïc també. Per tant, de fet, la Ronda Litoral encara molt, molt tocada. A la resta de dies on encara hem de parlar de cues, sobretot destacarem l'autopista P7, a la zona de Rubí, Rubí-Papiol, encara amb retencions intermitents en tot aquest tram en sentit Tarragona. Altres punts encara carregats, com la C59, a Palau-Solità i Plegamans, o l'autopista P7 a Montmeló, però vaja, sembla que a poc a poquet tot plegat amb tendència a la millora. És tot, bona tarda.
Hola, sóc Míriam García, d'UAU Lleida Ràdio, i us desitjo un bon dia mundial de la ràdio.
Els organitzadors del Mobile World Congress atribueixen a motius sanitaris de força major la cancel·lació de la fira i asseguren que treballen per l'edició del proper 2021. Darrere, però, la polèmica decisió de suspendre el congrés més important de mòbils, hi ha la pèrdua de 14.000 llocs de treball i pèrdues milionàries. Montse Hidalgo.
Els organitzadors han assegurat que ha estat impossible mantenir una cita d'aquestes característiques, que comporta milers de desplaçaments en avió i la presència de més de 8.000 alts executius sense garanties de salut i seguretat. El director de GSMA, Mats Granreit, també ha dit que ajornar el Congrés era inviable i que s'ha optat per no malmetre la reputació del Congrés.
This is indeed a very difficult situation.
Ha estat molt complex, molt difícil decidir el que hem hagut de fer. Les nostres prioritats han estat clares i simples. La primera, salut i seguretat de tothom involucrat. I la segona, la reputació del Mobile World Congress i d'aquest event a Barcelona.
En cap cas han posat en dubte la capacitat de les autoritats sanitàries. Tot i això, per tal que les companyies asseguradores cobreixin les pèrdues, caldrà justificar una alerta en matèria de salut.
A tot això, les autoritats sanitàries tornen a remarcar que no hi ha cap motiu objectiu per haver suspès el Congrés i defensen el sistema de salut. Les alcaldesses dels municipis anfitrions de la Fira Barcelona i l'Hospitalet del Llobregat han lamentat la cancel·lació, que pot comportar una pèrdua de gairebé 500 milions d'euros per les ciutats. Pell, ens ho amplia, sisplau, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha mostrat comprensiva i ha fet una aposta pel futur.
Hem treballat colze amb colze, any rere any, perquè no només creixés l'esdeveniment, sinó també creixés l'ecosistema propi, l'ecosistema productiu, i que efectivament avui Barcelona se situï com a capital tecnològica del sud d'Europa. Per tant, tot això també ha passat i tot això segueix sent radicalment cert a dia d'avui. I ho hem de posar en valor, perquè tot això ho hem construït junts i ho hem de seguir construint junts en els propers anys.
Per a l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, la millor manera de superar aquest entrebanc és treballar plegats.
A partir d'avui comencem, per tant, a mirar endavant, a treballar per aquesta nova edició i a treballar junts en el Mobile del 2021 i de les properes edicions, per suposat, i ho fem convençuts de que és la, de que és la millor fórmula.
I el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha tornat a defensar el sistema sanitari.
Respecto a todas las decisiones que se puedan tomar, no conocemos todavía ninguna. Lo que les digo es que nosotros, en base al criterio de los expertos y en base al seguimiento diario que estamos haciendo, insisto, no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar medidas que, si hubiera que tomar, las tomaría el Gobierno de España en colaboración y en coordinación con las comunidades autónomas. A partir de aquí, no puede ser de otra manera, respeto a cualquier decisión que pueda tomar cualquier entidad privada o cualquier organización privada.
Illa participa a Brussel·les en una reunió de ministres de salut europeus per establir estratègies de control per frenar una possible expansió del coronavirus.
La suspensió del Mobile és evident que ha afectat a molts sectors i entre ells els propis expositors que sí que havien confirmat la presència a la fira.
Ara, un grup d'empresaris proposen aprofitar l'espai del Congrés per oferir una fira alternativa d'emprenedors. Seria bàsicament una cita semblant al Four Years From Now, que havia de celebrar-se paral·lelament al Mobile i que reunís tant startups com inversors. Els responsables de la iniciativa, l'associació Barcelona Tech City, es reunia aquesta tarda d'urgència amb representants de l'Ajuntament de la capital catalana per mirar de tirar endavant la proposta.
Hem parlat amb Raül Sánchez, de PayExpert, un tipus de plataforma de pagament online que ja feia més de 3 anys que assistia al Congrés Paral·lel, al Mobile i també al World Congress.
En declaracions a la xarxa ha dit confiant que tiri endavant aquesta fira alternativa.
El tipus de target que pot venir és molt internacional, molt fet a negoci, i és fantàstic per nosaltres, però òbviament estem encantats que com a mínim s'estigui estudiant una alternativa, apostem per que estigui endavant, i confiem plenament, sobretot en Barcelona Tech City, perquè això ho pugui convertir en una realitat, vaja.
En qualsevol cas, estarem pendents del resultat d'aquesta reunió, que hi ha ara mateix a l'Ajuntament de Barcelona. Des de la seva primera edició, però, l'any 2006, el Mobile ha deixat a la capital catalana més de 5.000 milions d'euros. En només 3 dies, del 24 al 27 de febrer, s'esperava que l'edició d'enguany comportés un impacte econòmic de gairebé 500 milions. També que creés 14.000 llocs de feina temporals. Ara la cancel·lació del Congrés deixa en un no-res aquestes previsions.
La petita i mitjana empresa pagarà una important part de la factura. Ho ha assegurat a la xarxa el president de la patronal PIMEC, Josep González, qui també ha admès sentir tristor per l'anul·lació del Mobile.
Aquesta és una xifra que estimem nosaltres, que està al voltant de 200 milions i que té a veure en concret amb les pèrdues que podem dir tenen les pimes. Podem dir restauració, podem dir hostaleria, podem dir taxis, podem dir xofers i podem dir alguns altres aspectes que hi podríem sumar. I, per tant, deixem els impactes que puguin tindre per d'altres empreses més grans i d'altres impactes que nosaltres no hem avaluat, no?
En el capítol de pèrdues segueix la Fira de Barcelona, que podria deixar d'ingressar 70 milions d'euros. De la seva banda, el sector del taxi s'ha afegit a les lamentacions per la suspensió del Congrés. Tito Álvarez, portaveu del col·lectiu Elite, majoritari en el sector, apunta a la xarxa altres raons diferents a les sanitàries per explicar la suspensió.
Hombre, claro que no molesta, ¿no? Lógicamente, pero ya por más un tema estratégico de que es la mejor feria del mundo, nos preocuparía más si fuera por una razón que es culpa de la ciudad, que no es el caso. Sí que es curioso que, bueno, pues que otras ferias en Europa se estén celebrando y aquí esta no. Creo que hay algo más detrás que no sabemos, pero bueno, eso ya se verá.
En les conseqüències econòmiques, més enllà del que es deixa d'ingressar, caldrà tenir en compte que és una entitat privada, l'empresa organitzadora, qui ha decidit la cancel·lació i ara es pot obrir la porta a indemnitzacions. És el cas de les empreses que havien confirmat la presència. Les clàusules dels contractes amb hotels, seguretat i muntatge de la mateixa fira també podrien comportar despeses addicionals.
Afectacions també pel que fa a l'ocupació hotelera a causa de la cancel·lació del Mobile. Del Penedès, els establiments hotelers acostumen a estar plens en aquestes dates i ja han registrat un bon nombre de cancel·lacions de reserves. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson, bona tarda.
Bona tarda. La celebració del Mobile omple els establiments hotelers de Barcelona i porta també molta clientela a ciutats properes, com és el cas de Vilafranca. Ignasi Ares, coordinador d'Hotels Còsmic a Vilafranca, que gestiona 4 hotels a la capital de l'Alt Penedès, apuntava que la notícia de l'anul·lació del Congrés els ha afectat força, ja que tenien pràcticament els establiments plens.
Normalment ens ajuda molt en mesos que són complicats amb ocupació, que són el gener i el febrer, a arrodonir una miqueta. són dies que s'aconsegueixen bones facturacions i malauradament doncs, doncs ens suposa una pèrdua important a nivell de producció dels quatre hotels.
Ignasi Ares explica també que darrerament han ampliat força les estades de clients provinents del mercat coreà en els seus establiments, però avançava que ja comencen també a tenir algunes cancel·lacions de grups a causa del coronavirus.
I a tot això, els espanyols repatriats de Wuhan, a la Xina, pel coronavirus, ja han rebut l'alta després de passar la quarantena que marca el protocol sanitari.
Són una vintena de ciutadans espanyols que van ser repatriats ara fa 14 dies de la ciutat xinesa de Wuhan. Aquest dijous han rebut l'alta de l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on han estat confinats. Des del centre s'ha volgut remarcar que van arribar sants i marxen sants.
I encara en terreny sanitari, Salut investiga un brot de paperes a Girona. Segons informa el departament, el brot no és greu, però sí que afecta un centenar de persones d'entre 16 i 30 anys al Gironès i al Pla de l'Estany.
Els tècnics de l'Agència de Salut Pública Girona estan investigant el brot i contactant amb les persones relacionades amb els afectats per, si és necessari, administrar dosis de reforç de la vacuna.
Hola, sóc Raquel Montoya, d'Olesa Ràdio. Bon dia, Mundial de la Ràdio.
Emocionant rebuda de Jordi Cuixart avui a la seva empresa de màquines d'envasar a Sentmenat. Cuixart ha sortit de la presó de Lledoners aquest matí en compliment de l'article 100.2 que preveu que els presos facin voluntariat o treballin 5 dies a la setmana i ser fora del centre penitenciari 9 hores i mitja al dia. Els treballadors de la planta l'han rebut amb una gran ovació. Ona Codinenca, Caral Campàs, bona tarda.
Bona tarda. El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha arribat avui passades les 9 del matí a la seva empresa situada a Sentmenat. Després d'aquests més de 2 anys d'empresonament, aquest ha sigut el primer dia de feina del qual ha pogut gaudir Cuixart, gràcies a l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari que li permet treballar i fer voluntariat. Al moment en què Cuixart ha arribat a l'empresa, un grup de treballadors l'estava esperant i l'han rebut visiblement emocionats entre abraçades i petons. La llei penitenciària no permet que el president d'Òmnium faci declaracions a mitjans, però s'ha dirigit així als seus treballadors.
Que res, que els vaig dir que tornaria un dia i hem tornat i que us dono les gràcies per tot, per tota la feinada que heu fet. Han sigut 2 anys i 3 mesos, sabeu que torno aquesta nit a la presó, però que sí que ha sigut molt potent sentir-me tan ben acompanyat de tots vosaltres, que us estimo moltíssim. Que sempre ho havíem dit, no? Compromís empresarial també és compromís social.
A partir d'ara, Cuixart pot sortir de la presó per anar a treballar cada dia i 2 tardes fa un voluntariat a una entitat social. En aquests moments està tornant a Lledoners, on està obligat a passar cada nit a partir de les 8 del vespre i els caps de setmana.
Gràcies, Caral. I qui també podrà gaudir de l'article 100.2 del règim penitenciari són Quim Forn i Dolors Bassa. En el seu cas, podran sortir de la presó per cuidar un familiar i treballar. Bassa podrà sortir 8 hores 3 dies la setmana i Forn 12 hores i mitja 5 dies la setmana.
Els permisos han estat acordats per les juntes de tractament de Lledoners i del Puig de les Basses i aprovats per la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia. La decisió és d'aplicació immediata, tot i que de ratificar el jutge de vigilància penitenciària. La Fiscalia també s'haurà de posicionar sobre els permisos.
Hola, sóc Laura Gili, de Ràdio Sallent. Bon dia, Mundial de la Ràdio.
L'empresa que va patir l'explosió el mes passat al sector petroquímic de Tarragona, Iqoxe, estudia presentar un ERO temporal durant un any que afectaria tota la plantilla.
L'empresa hauria plantejat l'opció aquest dimecres davant els representants sindicals. Segons Comissions Obreres, la intenció d'Iqoxe és presentar l'expedient al·legant causa de força major, que suposaria que aquest es presentés directament davant la Generalitat, qui hauria de decidir si l'accepta o no, però sense la necessitat de la negociació amb els sindicats. Comissions Obreres es tracta d'un exemple més de l'actitud mercantilista de la companyia. Un ERO temporal d'aquestes característiques no implica que tota la plantilla es quedi sense feina durant un any, sinó que la companyia triarà la durada i el nombre de persones que acomiadarà temporalment.
Doncs la notícia es coneixia precisament avui que el Parlament de Catalunya ha donat llum verda a la comissió d'investigació que ha d'aprofundir en les causes d'aquesta explosió a la planta petroquímica que el 14 de gener va fer 3 morts. La comissió, que es podria posar en marxa el mes que ve, s'ha aprovat per unanimitat i s'espera que porti les conclusions al ple abans que acabi la legislatura. Diana Bermejo.
La comissió d'estudi que s'ha aprovat amb el suport de tots els grups parlamentaris ha de servir en primer lloc per millorar la seguretat del polígon químic i evitar que un accident com el del passat mes de gener es repeteixi. També per analitzar què va fallar en aquella gestió i com es poden millorar els plans d'emergència. Una de les solucions que es proposen des del territori és retornar a la zona al control d'aquests plans de seguretat i informació. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha volgut estar present en el debat d'avui.
En situacions d'emergència és molt important conèixer des dels llocs de confinament fins a les vies d'evacuació, fins i tot els topònims per poder entendre'ns bé. Entenem que la gestió des del territori, com estava previst abans de l'any 2007, és el que s'ha de fer. Per tant, recuperar la gestió de les emergències des del territori, com el que abans es deia el Pla Secta.
Des de Junts per Catalunya s'ha demanat consens entre partits, sectors econòmics i veïns per abordar qualsevol millora que es proposi en aquesta comissió. Esquerra creu necessari tenir respostes sobre temes com si es va fer un bon anàlisi de riscos o per què no van sonar les sirenes. Respostes que també ha reclamat el PSC, que també ha demanat que no es criminalitzi a tota la indústria. Tot i que han donat suport a la comissió d'estudi, tant Ciutadans com el PP no descarten demanar una comissió d'investigació que seria l'òrgan que els permetria exigir responsabilitats per la gestió d'aquesta crisi.
I encara Tarragona tindrà la primera cambra hiperbàrica de la demarcació a finals de l'any que ve. Serà la tercera de Catalunya i la previsió és que es posi en funcionament en un edifici de nova construcció al complex sanitari de Llevant. Es preveu que se'n beneficiïn uns 500 pacients anuals. La cambra tindrà una capacitat per 10 usuaris alhora. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonai González.
De fet, les persones que necessiten la medicina hiperbàrica a Tarragona s'han de desplaçar fins a Barcelona o Castelló per rebre un tractament amb patologies que arriben a necessitar fins a una trentena de sessions. La medicina hiperbàrica és necessària en inhalacions de fum o per ofegaments a l'aigua i en aquests casos la seva utilització ha de ser immediata per evitar la mort del pacient. Josep Mercader, coordinador del projecte, creu que la nova instal·lació donarà seguretat als ciutadans.
És un element de seguretat i de confiança per la població, el saber que tens un equipament com aquest que pot donar un tractament immediat quan tens un accident o de busseig o tens una intoxicació per monòxid de carboni.
El nou projecte plantejat preveu la instal·lació de la cambra al capdavant i aquesta tindrà capacitat per tractar a 10 pacients de manera simultània. Es preveu en els càlculs que es podrien beneficiar del tractament fins a 500 usuaris de manera anual.
I Reus preveu sancions de fins a 600 euros a aquells que no tirin les escombraries de forma correcta. Es tracta d'una mesura que vol posar fre a l'incivisme que s'ha viscut les últimes setmanes a la capital del Baix Camp. El conjunt d'accions s'emmarca en la campanya La Brossa Dins. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Reus vol erradicar la mala pràctica d'alguns veïns de deixar les escombraries fora de les bateries de contenidors, ja que darrerament han augmentat les queixes en aquest sentit. Per aquest motiu s'ha anunciat que un equip d'inspectors i d'educadors ambientals vigilaran de prop, faran fotografies i, si cal, obriran les bosses de deixalles per identificar els infractors. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, anuncia mà dura i possibles sancions de fins a 600 euros per revertir la situació.
És un problema que els darrers mesos hem constatat que ha anat en augment. Hi ha una actitud de tamafotisme a l'hora de posar la brossa en lloc del contenidor damunt d'una paperera, o arribar al contenidor i deixar-la doncs, a fora sense ni obrir el contenidor.
L'Ajuntament de Reus ha engegat aquest dilluns la campanya de conscienciació La Brossa a Dins, la qual s'anirà aplicant progressivament durant les pròximes setmanes.
Amunt, si encara hi ets, és un plaer.
Sentim moques grasses al grup amb més nominacions als Premis Enderroc, 5 en concret. Li segueixen Ginestà, Miqui Núñez i Rosalia amb 3. Tots ells són els màxims favorits del vot popular. Els 22ens Premis de la Música Catalana se celebraran el proper 5 de març a l'Auditori de Girona. La xarxa, en coproducció amb Canal 33 i ICAT, retransmetrà la gala per les televisions i ràdios de proximitat. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Més de 18.000 persones han participat en les votacions de les 15 categories. Manel, Oques Grasses i Portobello pel millor disc de pop rock. I els dos primers també ho faran pel millor artista del 2019, juntament amb Rosalia. Les votacions decisives s'han obert aquest dimecres, tot plegat en una edició que, com ha explicat el director editorial del grup Enderroc, Lluís Gendrau, és reivindicativa.
El que és el cartell d'aquesta edició que hem volgut dedicar a una reivindicació del sector. És el 2% per la cultura. I que pensem clarament que en els països avançats la cultura és fonamental. són aquells, precisament, els països avançats els que aposten per la cultura.
Les televisions i ràdios locals de la xarxa, el canal 33 i ICAT, seran els encarregats de retransmetre la gala. La festa comptarà amb l'actuació de grups com Balkan Paradise Orchestra, Blau Mut, Judith Nederman o Sopa de Cabra.
Hola, sóc el Josep Maria Soler de Ràdio Vilafranca i us desitjo un bon dia mundial de la ràdio.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet ha començat la Copa del Rei a Màlaga amb el Barça enfrontant-se al València.
Ara pel partit que es troba al descans amb un resultat de 38-41. Víctor Clavel, jugador blaugrana, porta 12 punts i 4 rebots i 19 de valoració.
En futbol, demà el Girona buscarà la tercera consecutiva.
El gironí juga en el camp del Deportivo de la Coruña, un equip que ha experimentat una metamorfosi total des de l'arribada de Fernando Vázquez. Els gallecs estaven ensorrats a la classificació i des que es va fer el canvi de tècnic han guanyat 7 partits seguits, col·locant-se a la part mitja de la classificació. En parla el tècnic mallorquí del Girona, Pep Lluís Martí.
El Fernando, pues, segurament haurà vist el que era millor per a aquest equip, ha reforçat el centre de la defensa entre els centrals i dos carrils, ha ajuntat molta gent per de dins, pràcticament un equip molt replegat, amb pocs espais per rivals, i això en el final pues, te fa defensar bé, el que té risc pues, de que a vegades pues, t'arriben més vegades, però en aquest cas ells han rebut poc gols i aquesta confiança te donen els resultats.
El Girona està en zona de play-off d'ascens i vol aprofitar els enfrontaments directes entre rivals de la part alta per retallar distàncies.
En patinatge artístic, avui s'han presentat a Lleida els campionats de Catalunya.
Tot i que encara s'ha de fer el territorial de Girona, suspès per la inundació de Fontejau i que es resoldrà aquest cap de setmana al Palau d'Esports de Granollers. Finalment, els campionats de Catalunya es faran els dies 22 i 23 de febrer al pavelló Barris Nord de Lleida i seran retransmesos per la xarxa. Avui a la Paeria de Lleida s'ha presentat l'esdeveniment.
I en waterpolo, el Club Natació Terrassa s'assegura el gol una temporada més. Doncs fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Xarxa de Comunicació Local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
La de Joan Serra i Vilaró va ser una vida apassionant. Nascut a Cardona l'any 1879, va estudiar als seminaris de Vic i Solsona i ben aviat es va convertir en mossèn Serra. Va exercir com a capellà a Casserres i Bagà, al Berguedà, i també a Solsona, on es va convertir en director del Museu Diocesà. I és que a mossèn Serra li interessava molt la història, primer com a arxiver, però més endavant com a arqueòleg. Quan durant la construcció de la nova fàbrica de tabacs de Tarragona van descobrir les restes d'una necròpolis paleocristiana, l'arcabisbe el va fer cridar expressament perquè en dirigís les excavacions. Mossèn Serra va ser pioner en moltes pràctiques ara habituals en l'arqueologia, com la conservació dels jaciments in situ o el fet de crear a Tarragona un museu monogràfic amb totes aquelles descobertes de l'antiga Tarraco. De fet, mossèn Serra va ser un dels primers a defensar l'origen romà de les muralles de la ciutat, com després s'ha demostrat. Així doncs, estem davant d'un Indiana Jones nostrat i amb hàbit, del qual just ara s'està commemorant mig segle de la seva mort. Un dels actes més destacats de la programació Comenatge mossèn Serra és l'exposició que podem visitar al Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona, La mostra explica les troballes històriques i els mètodes innovadors que va seguir al llarg de la seva vida aquest peculiar arqueòleg de casa nostra. De l'11 de febrer a l'1 de març, a exposició Joan Serra i Vilaró, 50 anys del llegat d'un pioner, al Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona. Més informació al web del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, mnat.cat.
La xarxa de comunicació local.